El matí de Ràdio Sabadell. Quilòmetre zero.
Avui apostem per aquest talent de quilòmetre zero i és que comença el compte enrere. D'aquí menys d'un mes arriba a la Sala Beckett de Barcelona dins el cor del món, el nou espectacle d'Engruna Teatre.
Vaig arribar a Mazatlán per fer-me càrrec de la tonyinera que havia heredat després de la mort de la meva germana.
Una història que no ens deixarà indiferents i que tot seguit doncs el que fem és desgranar amb les seves creadores per veure com s'ha gestat, com es va fer també doncs aquesta proposta i com arriben doncs a l'escenari de la Beckett. El que fem és saludar doncs a la creadora, l'Anna Ferriol. Bon dia.
Bon dia.
Com va? Nervis?
Ara comencen a apretar, sí, no? Ja, els nervis. Sí, ens ve un mes bastant intens i acabem amb la... acabem i comencem amb la Beckett. Però ens queda un febrer i un març intens. Llavors, moltes ganes, però molts nervis també, sí.
Clar, però hem de dir que aquest espectacle ja es va estrenar també doncs, al Grec, no? També doncs, quan vau començar la seva creació a l'Estruc. Més o menys, quina era la resposta? Ara explicarem, no?, de què tracta, però quin és el feedback que us arribava?
Ostres, tothom que ha vist la peça, perquè primer vam fer una presentació a la sala Miguel Hernández, uh-huh. I després vam anar al Festival Grec, com bé deies, i abans havíem fet algunes prèvies amb instituts, amb nanos de cicle superior i ESO i batxillerat, i la veritat és que la resposta va ser molt positiva. En els escolars, per exemple, clar, nosaltres és el primer espectacle per a aquestes edats que fem, que hem allargat, uh-huh, la franja d'edat mínima, no?, per dalt, i ostres, estàvem una mica acollonides, per el malament, de dir, bueno, a veure...
Amb sinceritat,
vull dir, al final també el públic adolescent... Ah, és el públic adolescent.
Exacte, és exigent,
exacte.
Eh?
Exacte. Doncs en el teatre no se sentia ni una mosca.
No m'estranya, perquè va, posem en situació i saludem també doncs, a l'Iria Coromines, que també doncs, és actiu. Bon dia.
Hola, bon dia.
Expliqueu-me la sinopsis, perquè és una història que jo crec que és evident que deixava doncs, als joves quiets, aturats, no?, i expectants, perquè és una història potent. Què ens explica?
Doncs Dins el cor del món és la història de la Karen, que en aquest cas l'interpreta l'Iria, molt ben interpretat, per cert, que és una nena amb TEA, amb trastorn de l'espectre autista. L'obra de teatre surt d'una novel·la que es diu La mujer que buceó dentro del corazón del mundo, d'una autora mexicana que es diu Sabina Berman. Si no us heu llegit la novel·la, us la recomano moltíssim perquè és meravellosa i nosaltres hem fet una adaptació. Sí. I explica aquesta història d'aquesta nena amb condició autista, que és abandonada per la seva mare i qui se n'ha de fer càrrec és la seva tieta, que és el personatge que interpreto jo, la seva tieta Isabel, que quan arriba a Mazatlán, a Mèxic, es troba amb caratat una tonyinera que ella no té ni idea de com funciona i que s'ha de fer de càrrec de la seva neboda, que ni coneixia, amb aquesta condició autista. Llavors, tota la història és la Karen relacionant-se amb el món, amb el món estàndard, com ella n'anomena, sí, amb el món estàndard, però també amb el seu entorn. Ella no diferencia entre el món humà o el món animal, per ella és el mateix i té una relació amb la natura i amb el món animal molt més estreta que el que tenim els humans estàndard.
Uh-huh. Iria, explica'ns, no sé si t'has llegit, evidentment, m'imagino que sí, no? La novel·la, per doncs, endinsar-te també en aquesta nena amb condició autista, com ha estat tot el procés, no?, de preparació del personatge i també com et sents ara, no?, que suposo que ja domines això, les seves característiques, no?, i el guió.
Sí, doncs ha estat un procés ben llarg, que llegir la novel·la, evidentment, va ser el primer pas, i molt interessant perquè la novel·la està escrita en primera persona. Aleshores, mentre la llegeixes, pots anar veient quina és la seva manera de pensar. I després també va ser molt important anar a l'Associació d'Asperger de Barcelona, que ens van acollir molt bé, i allà doncs, els hi vam poder fer preguntes, vam poder veure com pensen, com senten, treure estigmes, veure que sí que tenen característiques en comú, però que cada persona és un món, sigui de l'espectre o sigui del món estàndard, com anomena la Karen. I bueno, després, llegint la novel·la, anant allà a l'associació, mirant també documentals, informant-se, com funciona l'espectre i assajant molt, assajant molt. I, bueno, i així va sorgir la Karen.
Quina feinada, no? Sí, també, molta. Que a vegades ens pensem que és molt fàcil, no? Portar-nos no, a escena una història i per això m'agrada posar en valor tota aquesta tasca, no?, prèvia. El missatge també m'agrada molt, no?, que expliqueu que també doncs, en aquesta novel·la el que ens recorda és que les persones amb capacitats diferents són les persones que poden fer diferent el món.
Sí, Anna. Això és una frase que diu l'autora. No és una frase explícita de la novel·la, sinó que és una frase que la Sabina Berman, que vam tenir el plaer de conèixer-la just abans d'estrenar, no, durant el procés de creació, per tenir aquest feedback amb ella, ens vam poder trobar amb ella a Madrid. I és una frase que ella diu, no?, que al final també és veure les persones amb capacitats diferents amb la brillantor que elles també tenen, no?, amb tot el que ens poden aportar des del seu prisma i des de la seva mirada diferent cap al món.
Com viu doncs, també el teu personatge també doncs, tot aquest viatge, no?, des de que és una nena, no?, fins que va creixent, com aprèn doncs, a parlar, a connectar amb les altres persones i també amb tot aquest entorn natural?
Clar, és que la Karen el que passa al principi és que ningú s'havia ocupat d'ella. Aleshores, ella es diu també això, la sinopsi, que viu com una nena salvatjada. I crea aquest primer estigma de, ostres, és una persona que viu completament a part del món normatiu, diguem.
De les normes, no? Les regles.
Aleshores, comença realment en un extrem molt allunyat de la normativitat, però des de que la tieta l'acull, diguem, i li comença a donar amor, bàsicament, i atenció, doncs es veu que aquesta nena doncs, té les capacitats suficients doncs, per aprendre a parlar, a llegir, a escriure, a aprendre tot, bàsicament. I en aquest procés d'aprenentatge es comença a veure que no només ho aprèn tot, sinó que ho aprèn tot d'una manera molt especial, que té una memòria excel·lent, per exemple.
Que a vegades és posar també el focus en les altres capacitats, no?
Exacte.
Perquè tots, ningú és perfecte, no? Al final es tracta de desenvolupar, no? I intentar, doncs, transformar també el nostre dia a dia i el nostre entorn. Tot això, tota aquesta història, també, Anna, hem de dir que es veurà amb una escenografia, amb un vestuari, amb una il·luminació també, amb el segell d'en Gruna Teatre. Expliqueu-nos també com aquests mons onírics, no?
Sí, això sempre.
Que vosaltres sempre...
Sí, clar, amb en Gruna Teatre el que sí que crec que ens caracteritza és que fem molt treball col·lectiu, molt. Vull dir, companyies que jo les admiro moltíssim de treballar així perquè nosaltres no en sabem, de que comencen el procés creatiu que ja saben què faran, com ho explicaran, de quina manera, i el que fan és aixecar l'escena. Ostres, nosaltres anem molt endavant i molt enrere en tots els termes, en quant a dramatúrgia, en quant a escenografia, en quant etcètera, etcètera. Però a més ens envoltem d'un equip amb el que nosaltres ens agradaria treballar, que ens sàpiguen més que nosaltres, no? És d'aquesta manera com creixem, com aprenem i com les coses acaben sortint bé. I volem posar molt en valor aquesta feina d'equip. L'escenografia és meravellosa de la Clàudia Vilà, el vestuari també el va dissenyar la Núria Espinac, que és d'aquí Sabadell també, la seva marca Art en Cims i de la mà de la Clàudia, el disseny de llums del Guillem Gebalaver i el Jonas Serri, que és el nostre cap tècnic. S'ha de dir que aquí hi ha hagut un afegit a nivell tècnic molt important, que és que hem introduït per primer cop al nostre espectacle el làser. El tema del làser és una
quina
cosa...
Quina revolució!
Mare de Déu!
Quina
vull
potencialitat!
Dir, no, sí, sí, no vull dir res més, perquè és molt espectacular, i la veritat és que en el primer moment que apareix aquest efecte s'ha fet un... Sí. Des del públic, que la veritat és que nosaltres el primer cop que ho vam veure és que semblàvem dues nenes petites per allà. Però quina meravella, què és això? Però sí que és això, que treballem molt en equip i les coses surten bé també perquè, ostres, perquè fem pinya i fem ens envoltem de gent molt maca personalment, però a més molt bons professionals.
Que això és important i suposo que també per connectar doncs, amb aquests joves, no?, també és important fer propostes que tinguin aquest missatge contundent, però també doncs, tota aquesta posada en escena, sí. No? També ells que dominen tants llenguatges, suposo que també és una manera de captivar-los.
Sí, és atractiu, és molt atractiu per ells. I també, vull dir, com a companyia ja normalment treballem amb espectacles que són per públic familiar, són per tots els públics, però no són infantilitzats. Nosaltres lluitem molt contra la infantilització dels personatges, dels personatges dels espectacles, perquè no infantilitzem el públic. És públic petit, que ha viscut pocs anys, però és molt intel·ligent. Per tant, no cal tractar-los de tontos, ni els més petits ni els més grans, que són els que ens acostem amb aquest espectacle nou. Al final, per acostar-se als adolescents, el que hem vist també és que els has de tractar com adults, que són, al final, no?
Totalment, i nosaltres també els pares agraïm que sí. Hi hagi companyies que facin aquesta aposta. En aquest sentit, per quines edats més o menys recomaneu?
Nosaltres hem
espectacle?
Posat l'edat límit per baix, o sigui, la mínima, sí. Entre els 8 i 10 anys, perquè puguin seguir bé la història. Però com amb tots els espectacles d'engruna, menys en el cas d'Univers, que és per primera infància i només per primera infància, nosaltres diem que és de 8 a 10 anys i fins als
nens grans, no?
Clar.
De 90, 80 i qui vulgui,
sí.
Perquè també és una bona manera, no?, d'això, acostar generacions.
Clar, i també que jo que sé que tens molts amics, no?, que diuen: "Ai, és que jo no tinc nens al voltant de la meva d'aquesta edat", i és com, és que és igual, és que pots venir a gaudir de l'espectacle igualment, perquè la història és molt potent i no és perquè l'haguem parit nosaltres, és molt bonica.
És molt bonica, i doncs amb tots aquests missatges i posant en valor doncs aquesta feina d'equip creatiu, suposo que per això també aneu recollint sempre, cada X temps, doncs, premis, reconeixements. Això també posa en valor, no?, aquesta feina, aquesta aposta.
Sí, a veure si cau algun premi.
Des d'aquí. Utilitzem la màgia de la ràdio.
Projectem, no?
Projectem, però segur.
Però al final, el dels premis sempre ho diem, que el premi al final és el de menys, perquè també és molta cosa de sort.
Sí.
El reconeixement per nosaltres moltes vegades ja és la nominació, perquè dius: "Ostres, doncs t'han tingut en compte."
I el premi també és, doncs, això, fins i tot, doncs, sortir de la zona de confort,
exacte.
No? Ara fer aquesta aposta també per un públic, diria, tu també ets molt jove, no? A vegades ens oblidem dels joves, sempre es fan, no?, apostes o per als més petits o per als adults, i també, doncs, és una etapa, no?, que hem de nodrir, que hem d'oferir propostes també interessants per als joves, per als adolescents.
Sí, la veritat és que, com abans deia l'Anna, que quan vam fer la mostra aquesta per públic adolescent i no se sentia ni una mosca, va ser per dir: "Ostres, doncs, potser tenim nosaltres aquest respecte, però si fas alguna cosa pensant en aquest públic, ho reben bé." Perquè després també vam fer un col·loqui, vam donar espai a que fessin preguntes, i, ostres, es van
sí?
sortir preguntes molt interessants, molt. Temàtiques molt interessants... I l'altre dia, que també vam fer una funció a Sant Hipòlit, també es va fer un col·loqui i es veia que entenien perfectament el missatge, l'obra, que si algú no ho entenien, ho volien preguntar i aprendre. Aleshores, endavant en fer coses per a aquest públic.
Clar, i a més per vosaltres, com a, doncs, actrius, creadores, com és també, doncs, a tenir aquests espais, no?, on compartir amb els espectadors, doncs, a una estona de conversa, no?, com
el
estem fent ara, el col·loqui, sí, perquè també veus, no?, que tu fas el teu projecte, la teva obra, però quan fas aquestes xerrades és com compartir, no?, i
sí.
Veus l'impacte, no?, si arriba, si no arriba, què és el que agrada...
És molt agraït, la veritat. Jo demano també als programadors, si hi ha algun programador que ens estigui escoltant, que nosaltres estem encantadíssimes de poder-ho compartir, perquè també és molt fred, no? Acabes l'obra, ximpum, adéu, i tu te'n vas cap a casa, i, ostres, a nosaltres és un text i és una història que ens ha tocat molt. Vull dir que hem fet moltíssima reflexió a nivell personal, ja, directament, no?, de com em relaciono jo amb l'entorn, com em relaciono amb els altres, i el poder-ho compartir amb el públic, poder compartir què els hi ha arribat, què se'ls ha despertat, que ens preguntin també com ha estat el procés de creació. Clar, els nostres processos de creació són super llargs, no? I cada cop, a més, anem com aprofundint més en els processos de creació, i poder-los explicar, doncs, que vam anar a l'associació Asperger, que tota la creació del personatge que ha fet Líria té una base, que hi ha històries reals allà darrere, o... Per assessorar-nos també a nivell sonor. Uh-huh. El Jordi Sala ha fet una feinada de nivell sonor preciosa, que nosaltres també vam anar en dues ocasions, vam sortir a pescar amb la Confraria de Pescadors de Barcelona, que ens van acollir, i això va ser una experiència brutal, i clar, poder-ho explicar, de dir: "Buah, que vam..." Vull dir, el que fem té una raó de ser, té una raó de que estigui fet així, perquè hi ha una capa profunda de coneixement aquí que hem pogut experimentar. Clar, personalment, van ser unes experiències brutals, i poder-ho compartir amb el públic i poder compartir i parlar sobre aquesta història amb ells, nosaltres ens encanta.
I es nota, perquè la teva veu transmet el somriure que tens a l'estudi de Ràdio Sabadell, i m'imagino que també és una manera, en el teu cas, Iria, com t'has sentit també, doncs, al viure tot aquest procés. No sé si fins i tot has trencat, doncs, algun estigma, algun prejudici, que tenies.
Sí, total. Bueno, jo em sento superafortunada d'haver pogut viure tot aquest procés. I sí, trencar estigmes, sobretot de... Bueno, és un espectre que no coneixia molt personalment, aleshores ja de base conèixer-lo, trobar molt interessant una altra manera de funcionar el cervell, però, però que hi ha moltes coses que dius, ostres, doncs potser jo vull viure així, aquesta manera de pensar, vull no tenir aquests prejudicis. Aleshores, també t'emportes coses a nivell personal i, clar, quan crees un personatge, t'emportes a les teves vivències i dius, ostres, jo això... Quines coses he viscut i m'he sentit igual que ho puc relacionar amb aquesta manera de funcionar, no? De, per exemple, voler dir una cosa i que no se'm jutgi per com l'he dit, simplement dir-la, sigui bona o dolenta. Ostres, doncs a mi això és algo que m'agrada. Doncs com ho puc relacionar amb persones que potser ho porten més a l'extrem? I, bueno, tant a nivell de personatge com a nivell de missatge de l'obra, també hi ha coses que et travessen, aleshores... molt intens.
Clar, i molt, molt enriquidor, i que també doncs, demostra això, no? Que no només ens feu somiar desperts, no? Els creadors i les companyies de teatre, sinó també reflexionar, despertar una mica, no? A, fins i tot l'empatia al sí. pati de butaques. Com això, fins quant temps tindrem per anar a veure a la Sala Beckett aquesta obra?
Doncs estarem a la Sala Beckett durant els tres primers caps de setmana de març, del 2 de març, dissabte 2 de març, al diumenge 17 de març.
Doncs tenim temps, eh? No hi ha excusa per doncs, fer costat també per apostar per al talent de quilòmetre zero de la nostra ciutat. Hem de dir que també doncs, es presenten unes setmanes i uns dies intensos, no? Perquè també marxeu a Gijón.
Sí,
expliqueu-me també
sí,
doncs, aquest altre... projecte.
Sí, serà una setmana intensa perquè el dissabte dia 2 estrenem a la Sala Beckett, però aquell mateix dijous estarem presentant-ho a FETEN, que és la Fira d'Arts Escèniques per la Infància i l'Adolescència, que és la més important a nivell estatal. I bé, clar, serà marxar dimecres, actuar dijous, tornar divendres, dissabte estrenar, vull dir que serà intens.
Però s'ha d'aprofitar,
m'imagino,
no? I tant,
no, home, doncs, tant, no.
Benvingudes a aquestes propostes.
No, i al final són portes que se t'obren i ho has de fer, no hi ha una altra.
Sí, vull dir que... I ens fa més il·lusió que estrès.
Sí. Exacte, sí. I a més, suposo que també sí, doncs ara esteu fent aquesta aposta, no?, també per aquests nous formats o públic, no?, també d'espectadors, també és important ser-hi present. No?
I tant.
A festivals com aquest.
I tant. Està programades a FETEN ja és un reconeixement també de l'espectacle perquè no tothom pot accedir a anar a FETEN i és una porta d'entrada també a nivell estatal de presentar l'espectacle a nivell estatal.
Perquè volem que aquests espectacles marxin, no?, de la nostra ciutat i del nostre territori. Com es presenta l'estiu, també? No sé si teniu moltes coses tancades o que encara no es poden explicar.
No es poden explicar, però seguíem amb Gira Internacional d'Univers, que vam començar aquesta temporada ben forts. A la tardor vam viatjar a 4-3 països, vam fer Holanda, Dinamarca, Irlanda, i cap al maig tenim un... Anglaterra, no, Escòcia, i l'altre no està tancat i no ho puc dir.
Ja anirem mirant, ja anirem tafanejant el vostre perfil de xarxes d'Instagram i també el vostre portal web i sobretot molts encerts. M'imagino que arribarà també, podrem veure doncs, aquesta obra a la nostra ciutat.
Univers?
No,
dins el cor del món.
Aquest nou espectacle, sí, perquè Univers ja es va veure.
Sí,
no?
Sí, vam estar a la sala quan la vam presentar per primera vegada. Nosaltres encantadíssimes d'actuar a casa sempre, evidentment.
Vinga, que en l'any de la capitalitat, no?
A veure si
també es potencia, no?
A veure.
Doncs moltíssimes gràcies per això, per explicar-nos això, tots els projectes que aneu fent. M'imagino que també, Anna, en els últims anys heu anat creixent, no?, com a companyia. Com us sentiu ara, al mirar enrere, no?
Jo crec que
una mica viatge en el temps.
Jo crec que de vegades en som poc conscients, perquè també vivim amb un ritme frenètic d'anar fent i anar fent i anar fent, però de vegades sí que ens aturem i fem... Hòstia, Déu-n'hi-do. Estem molt contentes, molt afortunades. També és veritat que no ens han regalat res, vull dir que ens ho hem hagut de currar, que de vegades és sort. Evidentment hi ha una part de sort, però hi ha una part també que... que treballem molt.
I tant, i això és seguríssim, eh? D'aquesta constància, aquesta tenacitat i aquesta capacitat també per crear i per arriscar, com esteu fent. Nosaltres us agraïm que també doncs, heu fet aquest petit respir, heu vingut a l'estudi, sí. Que sempre fem les trucades, no? Les entrevistes per telèfon, i també doncs, és un regal tenir-vos a l'estudi. Que vagi molt bé.
Moltíssimes
molt bon dia.
Gràcies. Adéu.